Más próxima.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, encantat de parlar amb vosaltres i fent un parèntesi en aquesta tragèdia que estem vivint minut a minut amb aquest accident a Ademuz. D'entrada, ja sabeu, 39 morts, una xifra que encara no està tancada. Més de 24 ferits greus, 170 i pico lleus. Entrarem després en tot aquest tema des d'un altre punt de vista. Segurament, si viviu a la Costa Central o Costa Brava, heu rebut una alerta ja de protecció civil per l'estat de la mar. Una mar que bé, tota aquesta situació d'alerta de meteo mirant cap al cel ve donada d'aquesta llevantada que se'ns tira a sobre, sobretot a partir d'allà, a partir d'aquest migdia, a partir d'allà. Comença increixent aquesta llevantada que preveu que estigui avui, demà dimarts i ben bé fins dimecres, fins dimecres. Comença avui amb una alerta sobretot per l'estat de la mar i sobretot d'entrada a la Costa Brava, encara que demà dimarts, de cara a aquesta tarda, demà al matí, el mar estarà molt remogut i, evidentment, pluja i neu a dojo. Pluja i neu a dojo, sobretot en comarques de Barcelona i Girona, que és on estarà la part més forta d'aquesta llevantada, almenys ara mateix. Cap a Terres de l'Ebre, cap a Ponent, plourà, però no serà d'aquesta intensitat que es preveu, sobretot de cara a aquesta tarda, a comarques de Girona, que tenen una alerta activada també per intensitat de neu i pluja. Així que molta atenció si us heu de desplaçar, si heu de fer qualsevol cosa, i no feu el boig. Si heu de creuar rieres, si heu, no us apropeu a llocs perillosos a costa per la situació del mar. Bé, dit això, després entrarem al migdia més en detall sobre el tema de la meteo, però ara, si em permeteu, mirarem, i no podem fer-ho d'una altra manera, hem de fixar-nos en l'accident de ferroviari a Ademuz. Amb aquesta catàstrofe que ara mateix estem parlant de 39 morts, 39 víctimes mortals, encara que la xifra, insisteixo, no és definitiva, això ho ha dit el ministre Puente. I la pregunta, què ha passat? Ara mirarem què ha passat. A partir d'aquí, què ha passat? De fet, el president de Renfe feia unes declaracions dient i afirmant que el factor humà estava pràcticament descartat. Pràcticament descartat. Això no és descartat del tot. Vull dir, sempre hi ha possibilitats. Però sembla que tot apunta a un problema, sigui dels combois, sigui d'un dels trens, a una roda, qualsevol cosa, o a l'infraestructura. Per aquí van les coses. Però només són suposicions ara mateix, Són valoracions. Queda que hi hagi una investigació, que es faci seriosament i que s'arribin a unes conclusions. I esperem, sempre ho esperem, que tot sigui àgil i no es dilati en el temps. Aquestes coses, és veritat que necessiten un temps per arribar a unes conclusions, però també és veritat que aquestes qüestions no necessiten una dilatació excessiva, sinó que necessiten unes respostes el més aviat possible. Clar, tot això ens afecta. Avui en dia tot el país, tot Espanya, estan en xoc davant d'una cosa així. Estem en xoc. Estem en xoc perquè quan passen aquest tipus d'accidents, afortunadament, no són habituals. Un accident ferroviari d'aquestes característiques és una qüestió molt excepcional. Tan excepcional que per això ens afecta tant, psicològicament parlant. Mireu, de fet, si mirem en qüestions d'accidents a la carretera, tenim molts més. I tenim moltes més víctimes a la carretera. Però ja no ens impacta. Ja no ens impacta, a no ser que sigui una cosa molt, molt bèstia, 50 vehicles... No, però no hi ha setmana que no trobem alguna notícia d'algun mort a les carreteres catalanes. Ja no ens impacta com a tant. Fins i tot les campanyes que es fa la DGT a la tele, amb aquelles imatges i aquells relats colpidors, ostres, s'estan fent una curassa davant del nostre cor, davant d'això. Ja no ens impacta tant. Però hi ha moltes més víctimes a la carretera. Quan hi ha un accident d'avió, afortunadament també poc habituals, molt excepcionals a Espanya, doncs també seria un d'aquests fets colpidors. I tant la part aèria com la part ferroviària ens afecten psicològicament. Encara que nosaltres estem lluny, ha passat aquí, el tenim aquí, i això ens afecta psicològicament. De moltes maneres ens afecta psicològicament. I des de molts punts de vista. En parlem amb el senyor Sebastián Sánchez, que és president de la secció de Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Sebastián, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Doncs, crec que has plantejat molt bé la qüestió, i és que davant d'una desgràcia com aquesta inesperada, doncs és evident que això acabarà afectant a la nostra psicologia, com deies tu, general, no? Clar, tu comentaves la qüestió del cotxe, no ho sé, és com, estem acostumats, no?
Estem com més immunitzats. Estem tan acostumats a trobar accidents bastant bèsties. Aquest matí mateix hi ha hagut un molt de bèstia a la P7 que ha provocat 13 quilòmetres de cua, però sembla una cosa habitual, ja no ens impacta psicològicament tant.
Sí, perquè és com una qüestió que ja t'esperes quan estàs veient la telenotícies o escoltant la ràdio que parlin d'un accident de trànsit, i a més si surten imatges, doncs, bueno, no ho sé, és com si estiguessis veient una cosa, doncs, que, bueno, és això, que ja no impacta. Deies tu, comentaves del tema de l'avió, no? L'avió, sí que és veritat que tu, quan has de viatjar en avió, sempre hi ha aquell run-run, no? De dir, ostres, a veure si... Però, bueno, tampoc és habitual... Però el que ja sí que surt, el que jo penso que surt fora de la norma, és que tu pensis que pot passar alguna cosa si viatges en tren,
el ferroviari,
no?
Aquí no estem tan acostumats, perquè no passa, afortunadament, no acostuma a passar coses com aquestes.
Sí, com deies tu, afortunadament no acostuma a passar. Clar, això que ha passat, a més de ser una desgràcia, que és a veure com els familiars, no, doncs, poden... i tot això, no? Però a nivell general, de la població general, clar, l'impacte és que fins ara, el que tu comentaves, no? Val, doncs jo he d'agafar l'avió, no ho sé, el cotxe, com que, no ho sé, estem més acostumats a que hi hagi accidents, però això de plantejar-me que si viatjo en tren pot passar una cosa d'aquestes, això ja no és habitual. I clar, a nivell general, què és el que causarà a la població? Doncs no a tot, afortunadament, però sí als que estan en una situació més feble, que ara comencin a plantejar-se, no? Ostres, a veure si... Clar, jo viatjo molt a Madrid i ara quan vaig veure tot això, de sobte, sense pensar gaire, doncs tenia el pensament, la imatge al cap de dir, potser ara millor vaig amb el cotxe, no? Perquè fins ara no m'havia plantejat això, de què pogués passar. I això al final genera molta ansietat, molta angoixa i molt d'estrès. I no és que anem sobrat de tot això.
No.
De tranquil·litat i relax no anem molt sobrats.
A partir d'aquí, Sebastià, això com s'afronta?
Clar, això és complicat. És complicat perquè fins ara és allò. Nosaltres partim sempre de tenir certesa de les coses, no? I si no tenim una certesa absoluta, sí que, com a mínim, el que estàvem comentant, el tren és molt, molt segur. Ja ni se'm passa pel cap que pugui passar un accident d'aquestes característiques. Però això, si al final... Jo crec que, a veure, no hem d'alertar, perquè jo crec que al final és normal que fins i tot el que jo et comentava que em passava pel cap de... Ostres, doncs a la millor vaig amb el cotxe, no? Però això, bueno, són pensaments que tens i de seguida s'esvaeixen i ja està. El problema és quan això ja és més recurrent i la persona comença a donar-li voltes i més voltes i ja anem més enllà, no?
Entenc que d'una forma general impacta a tots, tothom tenim aquell cuc al cap, ostres, igual...
Clar.
Però hi ha una part de la població... A la majoria se li passa, és a dir, possiblement perquè no té cap altre remei, però hi ha una part de la població que això li afecta molt, segurament, no?
I
deixa petjada.
Clar, perquè pensa que hi ha persones que són com... tenen una propensió a tenir fòbies, no? Que quan nosaltres fem tractament de fòbies i tu li preguntes a una persona per què ve a consulta, no ho sé, perquè té fòbia als espais tancats, no? A pujar l'ascensor. quan tu comences a tirar, resulta que té ben fòbia a pujar els ascensors, té fòbia també, a lo millor, doncs, a, no sé, ara et diré una fòbia molt, molt estranya, però existeix, eh? A les olives... O
fòbia a les olives? Ostres,
carai, sí,
no ho havia escoltat mai.
El que passa és que la gent no ho diu, això, clar, evidentment.
Però, de fet, bàsicament es pot tenir fòbia a qualsevol cosa.
Sí, als botons, que no et diran... Mira, jo no porto cap botó a la roba, però que sàpigues que si veig un botó... Perquè la sensació que tenen és, per exemple, el que té por a les olives té sensació de que veu una oliva i té una sensació de que, ui, a veure si que s'atragantarà i que ja. Saps? I amb els botons també, però aquestes persones que et deia que tenen com una propensió a tenir fòbies, a causar-li ansietat situacions com aquestes, doncs això és un sumar, perquè dius, ostres, ara resulta que quan anava en tren, anava tranquil i no m'ho plantejava i al cap comença a donar-li voltes, no? I ja comença a sentir aquesta ansietat, aquest, perquè els símptomes són... multivariables, no? En el sentit que potser algú doncs, nota que el cor se l'accelera molt, una altra persona pot sentir una opressió al pit, una altra persona que comença a adormir-se els dits, però en el moment que comença a patir aquests símptomes, ja la cosa se dispara i potser doncs, acaba dient pues, ja no vaig tampoc en tren, vull dir que...
Clar.
I ara com vaig? No? No vaig en tren, no vaig en cotxe, no vaig en... ni un patinet ni un rec, en quedo a casa.
És una qüestió clara de reflexionar, segurament, i sobretot els que sí que necessitarien, fins i tot, encara que hagin estat allà quan passen coses d'aquestes, són persones que ja molt específiques, no?
També et diré una cosa. Si arriba un moment que diuen les causes, el fet de treure't de la incertesa de per què ha passat això, és com, si ha passat per això i ja ho miraran i ja no tornarà a passar... doncs ja en tranquil·litza.
Una vàlvula d'escapament en aquest
cas, no? Exacte. Mira, no hi ha pitjor moment o si tu vols fer patir a un ésser humà, posa-la en incertesa, que no sàpiga què li passa o què li passarà, perquè és que no para de donar-li voltes a això. Vull dir que nosaltres hem... ha fet una avaluació, se li posarà un tractament i això es queda arreglat ja. Aquest estrès, ansietat, ja se'n va. Amb el tema aquest de l'accident passarà igual. Si troben un per què, doncs ens quedarem més tranquils.
Doncs, senyor Sebastián Sánchez, president de la secció de la Psicologia de la Mobilitat i Seguretat del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Escolta, gràcies per aquests minuts que ens has dedicat, molt amable.
Gràcies a vosaltres i una abraçada molt gran per tots els afectats. Familiars, amics, sí, que això no hauria d'haver passat, però les coses passen. Una abraçada.
Igualment, gràcies. Sí, correcte. Malauradament és així, les coses passen, però tampoc podem viure pensant en que alguna cosa passarà, si no, això ja no és viure. Bé, bàsicament, estava comentant abans d'entrar al programa amb el nostre realitzador, el Jorge Martínez, sobre aquest factor psicològic del transport després de grans catàstrofes com aquesta que estem vivint ara mateix, no? I possiblement el fet de desconnectar i dir, bé, doncs avui, en comptes de desplaçar-me en tren, em desplaço en autobús. No sé si ho he notat, també, menys els que us he desplaçat en tren, menys afluència. En aquest cas seria Rodalies. En el meu cas sí que ha estat així, i per lo que parla per aquí era tres quarts del mateix, que pot ser per altres raons, per exemple, que plou i la deixina decidit venir en cotxe. És una altra història, també. Era només un què. Va, de seguida en parlarem de diverses coses. La primera, en parlarem de salut cardíaca i parlarem de ser lingüista forense. Sabeu què és una lingüista forense? O un lingüista forense, ho sabeu? Doncs és una professió realment curiosa i que la carrasques una mica, te n'adones de tot el que deixa anar, de totes les possibilitats que té, de tot el que hi ha darrere. Però insisteixo que abans parlarem d'exercici físic, sobretot, és una intenció després el que li ha passat al president Illa aquest cap de setmana, que estarà ingressat durant uns dies doncs, per descartar patologies, i a més sembla que és una infecció, és el que la comunitat mèdica ha dit des de la Vall d'Hebron. Però parlem d'exercici físic, de seguida en parlarem, i en parlarem amb Inscor, ja sabeu que és el centre líder en referència i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A InScore, a més, cuiden del teu cor, i cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris, i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. I ja saps que tota la informació la trobaràs a InScore, InScoreBCN.com. Allà hi trobaràs tota la informació per fer aquestes reserves, aquestes consultes, així que no deixis passar. Important, la salut del cor, la salut de la patata. Va, que de seguida en parlem d'exercici físic i cardio aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
I quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra, Anastasi?
El que té fòbia tenen un atac d'ansietat conduint per un estrès accent al cotxe. No hi ha accident.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
El primer saber què és un ictus, això per començar, i després... com reaccionar davant d'un ictus.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Trump no bromea sobre Groenlandia cuando dice que se va a quedar Groenlandia por las buenas o por las malas. Una situación extrema que luego tienen que matizar sus propios colaboradores. Un país de la OTAN, el principal, atacando a otro país de la OTAN. Eso es desintegrar la OTAN.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Con la nueva app de COPE, lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu saps que la teva parla pot dir moltes coses a tu? La teva parla pot ser utilitzada en una prova de judici. I, clar, la pregunta seria com saben que sóc jo? Doncs aquesta és una de les feines que fa un lingüista forense. Un lingüista forense dona fe de que aquella prova escrita o aquella prova parlada és realment de la persona que està dins d'un judici, per posar un exemple, entre moltes altres coses, eh? Això és un lingüista forense. En parlem amb la Sheila Caral. La Sheila Caral és lingüista forense, que és una professió molt desconeguda a Espanya, molt, molt desconeguda, existeix, però no té un rebombori com altres històries, no? Sheila, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Sheila, molt amable.
Res, un plaer.
Què s'estudia per ser lingüista forense?
Doncs primer s'estudia doncs, un grau, no? Allò que t'aporta coneixement profund sobre la llengua, ja sigui una filologia, no? Catalana, castellana, de l'idioma en el que tu vulguis analitzar, no? En l'idioma en què tu vulguis professionalitzar, i després un màster específic en lingüística forense. I a més, també és recomanable un doctorat. És a dir, és una carrera llarga de fons perquè anem al detall, no? Al detall més pur de la llengua.
Hi ha una ultraespecialització, per dir-ho d'alguna manera. Seria això, no?
Uh-huh.
Jo he fet una definició que s'analitza en llenguatge escrit oral, no? Seria correcta aquesta definició?
Sí, seria totalment correcta. Nosaltres analitzem tant textos manuscrits o digitals, de fet el que més utilitzem solen ser textos digitals, whatsapps, correus electrònics, missatges a xarxes socials, i també doncs, tot allò parlat, no? Un missatge de veu, per exemple, del whatsapp, una conversa que algú hagi gravat. Tot això és el que nosaltres analitzem en el nostre dia a dia.
I llavors, a partir d'aquesta anàlisi, es garantitza que aquella persona ha dit aquella frase o no?
Exactament, nosaltres diem la probabilitat amb el que es pot dir que aquesta persona és l'autora d'aquest missatge.
I això què s'aplica?
Doncs això s'aplica a multitud de casos. Actualment, els casos on més ens demanden solen ser, per exemple, assetjament, ja sigui escolar, laboral, per exemple, també casos de violència de gènere, en el que estan rebent doncs, anònims. I no només aquesta part de l'autoria, qui hi ha darrere d'aquests missatges, en un cas, per exemple, d'assetjament al nostre fill, no? Qui hi ha darrere? Doncs en aquest cas podem fer un perfil dient, doncs és una persona de la seva classe, o no només és una persona, sinó que hi ha diverses persones darrere d'aquest teclat. Però també moltes vegades el que ens demanen, més enllà d'això, és determinar què es diu en aquests textos, no? Perquè moltes vegades, per exemple, en un cas de violència de gènere, el que es pretén no és demostrar qui hi ha darrere, perquè ja tenim garantia de qui és aquesta persona,
sí,
sinó el que volem és demostrar si això realment és una amenaça, quan l'amenaça, diguéssim, no és directa, et mataré, sinó que és una amenaça més camuflada.
Sí, una cosa vetllada, una cosa així camuflada.
Exactament, exactament. I això normalment és el que ens fan interpretar, no? Què es pot dir o què diu darrere d'aquestes paraules, les entrelínies.
I tot això, tots aquests missatges, és a dir, a veure si formulo correctament la pregunta, no es pot imitar? És a dir, ja hi ha, per exemple, o plagi, vull dir, que intentis imitar l'estil d'escriure o de parlar d'una persona, això no es pot imitar? Això no és un entrebanc per identificar correctament una persona?
Doncs és una pregunta molt pertinent. Això, de fet, en uns principis doncs, ens ho plantejaven, no?, els advocats, sobretot quan eren persones famoses o amb molt poder, que deien, bueno, aquesta persona tothom coneix com parla, no?, i per tant ja ha pogut haver un imitador. Doncs diré que no, la ciència ha demostrat que no es poden imitar tots els nivells, ni per imitadors professionals, un Carlos Latre, no, per exemple.
Exactament, el Carlos Latre t'imita allò que sigui.
Exactament, doncs no, hi ha patrons que no són imitables i que, per tant, poden ser detectats. I ara, a més, també tenim la intel·ligència artificial, perquè abans només comptàvem amb els imitadors humans, però ara tenim la intel·ligència artificial i també, de moment, això ja és una cosa més difícil, però de moment, a dia d'avui, encara som capaços de detectar que això està passat per mans d'una màquina, tant si ho ha fet només la màquina com si hi ha hagut màquina i humà.
D'acord, és que la màquina, la IA clona directament una veu, vull dir, el to i la manera i la forma, és al·lucinant, i arribarà un moment que cada cop serà més difícil, no, això? Com us ho fareu, això?
Doncs la veritat és que és un gran repte, no? És un gran repte. Fa uns mesos doncs, parlàvem de, per exemple, una veu clonada, com tu mai ves deies, doncs es notava, no?, que veies una veu molt mecànica darrere, i això era doncs, fàcilment detectable per un lingüista. Ara tenim que ja no veiem aquests trets mecànics perquè el que fan és agafar una veu humana, que per tant hi ha pauses, hi ha repeticions, solapaments, no?, la respiració, però el que fan és ficar-li un filtre molt bo, per exemple, quan suplanten Elon Musk o Trump, de fet, ja una màquina només per a Elon Musk, i això és més difícil, però encara és possible, però veurem què ens depararà el futur d'aquí uns mesos, perquè no crec que tardin gaire a millorar també això.
Clar, suposo que quan per garantir o donar fe de que aquell missatge està descrit o que qui hi ha darrere o qui, si el que l'ha dit aquella persona, etc etc, suposo que això cal comparar-ho amb uns patrons, no? Dic jo,
exactament.
No?
Sí, nosaltres fem una anàlisi molt sistemàtica, la disciplina doncs, ja té uns mètodes científics i el que fem és anar mirant diferents nivells. No? En el cas del text, doncs, primer mirem només el vocabulari, després mirem només els tipus de frases, això que fèiem abans de és una oració simple, complexa, subordinada, no?, aquest tipus de qüestions.
Sí.
Veiem com la persona ordena les paraules. Per exemple, una de les preguntes que ens fem és on posa el complement circumstancial, l'avui, no? Fica, avui començo a fer això. O començo avui a fer això, per exemple, no? Són trets molt inconscients, vull dir, ningú sap com ho fa, no?, si ens ho preguntem. I després anem a mirar, doncs, per exemple, la pragmàtica, com aquesta persona es comunica. Per exemple, quan analitzem WhatsApps,
sí,
doncs el que mirem és envia un missatge només d'una frase o fica tres frases en el mateix missatge. Que, de fet, això és una de les coses que més crida l'atenció als nostres clients, no?, quan diuen és que no és la manera en la que escriu. I no es fixen tant en el vocabulari, sinó en aquesta forma de comunicar, no? Això, per exemple, va passar en el cas de la Guàrdia Urbana,
sí,
que tenim la sèrie de Netflix, no?, del Cuerpo, sí, en Llamas i tot això. Doncs un dels patrons que va detectar la família per dir, escolta, és que així no escrivia ell, doncs era justament això, aquest patró comunicatiu que els va alertar de aquí passa alguna cosa, però no sabem molt bé què és el que succeeix, no? I quan ho mirem amb ulls de lingüista forense, doncs veiem que justament aquest és el nivell pragmàtic. I també analitzem, per exemple, les emoticones.
Ah, sí?
Clar, les emoticones també és llenguatge i, per tant, utilitzem quines emoticones utilitza, amb quina freqüència, amb quina combinació. Això, per exemple, que tenim al WhatsApp aquest historial,
sí,
no? Moltes vegades que diem aquestes són les nostres emoticones preferides, no? Doncs nosaltres el que fem és analitzar en més detall i veiem doncs, com es combinen i quines utilitza i en quin sentit.
Mira, per exemple, hi ha un que... Això també serveix... Ara parlàvem d'això, posaves l'exemple de delictes en aquest cas, però en qüestió de plagis de llibres no sé si de cançons també podria ser, però això també es podria detectar? Podria donar a fer si aquell llibre o aquell escrit és un plagi?
I tant, i tant. De fet, fem plagi, no tant de llibres, perquè moltes vegades la gent es pensa que fem moltíssim de llibres.
Ha posat un llibre per un document, suposo que és una qüestió bastant important, un document o alguna qüestió.
Mm-hmm. Però també, per exemple, de lletres de cançons, no entrem en el pla musical, però sí de les lletres de les cançons, guions de pel·lícula, justament doncs, fa uns dies vaig entregar un dictamen pericial de plagi de guions de pel·lícules, d'obres de teatre. És a dir, hi ha un món, no?, molt gran amb els temes del plagi o la dependència textual, que nosaltres parlem si dos textos han estat produïts de forma dependent o independent i en quin grau.
Uau, és al·lucinant.
Sí. Marques, també tenim marques, per exemple.
Sí.
El nom d'una marca comercial, doncs això suposa un plagi d'aquest nom de la marca. Realment algú es pot confondre quan compra aquest producte? Això també ho fem.
Carai, Sheila Canal, lingüista forense, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims de la teva professió, molt amable.
A vosaltres, un plaer.
Un plaer per nosaltres, i dins 5 cèntims perquè aquí hi ha molta teca que retallar, eh? Va, que de seguida en parlarem de salut de muscular i d'artrosi aquí a Herrera, Cope, Catalunya i Andorra, i després arriba l'Alfred López.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en los detergentes Ariel líquidos y cápsulas. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que la rodilla es de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no, suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, está el cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más.
Y si tenéis un cap dubte, ya sabéis, hay una web, medicentra.es, que también encontráis toda la información. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Que savis ens fem. I quants coneixements... És més... Quan te n'adones i tens l'Alfred López explicant-te curiositats i maneres i orígens d'expressions i totes aquestes coses, te n'adones de la poca cosa que sabem dels inicis del per què fem o per què utilitzem aquell llenguatge i aquelles paraules. Te n'adones que no tienes ni idea, simplemente las usas y punto. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
Alfred López, autor de la saga de libros sobre curiositas, ya está listo que todo lo sabe, entre otros. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegra que estés aquí con nosotros.
De explicar unas cuantas curiositas.
Pues tenemos unas cuantas y vamos a empezar por la primera, porque esta me gusta y seguramente le utilizan molt. Ayude. Qué tiquismiquis eres, qué tiquismiquis. Aquella persona que puntualiza todo, que es un tiquismiquis. Oh. Es que este puntito no está... Eres un tiquismiquis,
però... Qué rabia da, esta gente.
Aquesta fa molta rabia, ¿eh? Però quin és l'origen? ¿Cuál es el origen del término tiquismiquis?
Pues mira, el término tiquismiquis proviene de la expresión latina tardía tichi-michi, por separado, ¿eh?
¿En serio?
Tichi-michi, sí.
Tichi-michi.
Sí, sí, sí. Que era una deformación coloquial de tibi mihi, que significaba para ti, para mí, en latín clásico. Y originalmente esta locución se usaba de forma afectada o petulante en conversaciones triviales, y con el tiempo pasó al castellano como tiquismiquis en el siglo XVII.
¿Separado o junto?
Sí, al principio separado, ¿eh?
Ahora y luego se escribe ya junto, ¿no?
Y ahora se escribe junto, ¿eh? Y se documenta en un texto de Cervantes en 1615, mira si ya tiene tiempo, y aparece también en el diccionario de autoridades de 1739 con el sentido de expresiones ridículamente afectadas entre personas. Y ya... En 1899 el término adopta su forma moderna, tiquismiquis, escrito todo junto, con el significado actual de persona quisquillosa, exageradamente detallista o exigente por cosas de poca importancia.
Un tiquismiquis, sí, en toda regla.
Y aunque comenzó siendo una expresión burlona hacia ciertas maneras de hablar, acabó transformándose en un adjetivo para describir a quienes se molestan o se quejan por esas minucias. Pero ya te digo, en un principio era tichimichi, que se venía a decir para ti, para mí, ¿no? O sea, era una... Ah, mira, para ti, para ni para ni para ti, ni para mí, ¿no? Tichimichi.
Tichimichi. Tichimichi. Y ahora sí, pues, si te digo una cosa, ¿eh? Tichimichi suena más... Da más rabia la producción... Oírlo que tiquismiquis, o ya, sea, tichimichi... No,
ya, pero bueno, luego suena... la evolución esa del latín al castellano, pues esa deformación que hace. Y si me dejas voy a explicar un pequeño chiste.
Hombre, por favor.
Una persona que llama y dice, ¿es aquí el grupo de los tiquimiquis? Dicen, Grupo no, asociación. Ya está. Era un tiquismiqui.
Pues el chiste da tanta rabia como el tichimichi,
pues eso
que mismo. Suena como mucho, te despierta incluso sensaciones agresivas, tichimichi, ¿eh? Más, amatista.
Amatista.
Se ve que es una piedra preciosa, básicamente, sí. Un amatista, pues... ¿De dónde viene el término amatista?
A ver...
Pues ya te ríes, alguna me vas a colar, ¿cuál es?
No, colarte nada, pero es que a ver cómo te lo explico. Mira, el término amatista proviene del griego ametistos, que significa literalmente no ebrio o no intoxicado.
O sea, entiendo que, sí. A ver, si eso lo aplica a una piedra, es una piedra pura en su esencia.
Ah, y su origen está ligado a la mitología griega, y es que según una leyenda, el dios de vino... El dios griego del vino, Dionisio,
¿sí?,
enfurecido con la diosa Artemisa, juró vengarse del primer mortal que encontrara, que fue una joven llamada Amatista. Y Artemisa, para protegerla, la transformó en una estatua de cuarzo transparente.
Pues no sé si le hicieron un favor a la pobre Amatista.
Bueno, igual el otro, el Dionisio, la quería hacer sufrir.
Qué manía, de verdad, de los dioses griegos con vengarse los pobres humanos.
Sí, sí, sí. Pues bueno, al ver esto, Dionisio se arrepintió y derramó vino sobre la estatua, tiñéndola de púrpura, por eso la amatista es de color púrpura, por lo que le dio el origen al color característico de esa piedra. Y desde la antigüedad se ha creído que la amatista protegía contra la embriaguez y las malas decisiones, y por eso era usada como amuleto. O sea, aquellas personas que no querían tener mala suerte y no querían emborracharse, llevaban una amatista encima, ¿eh?
Pues yo probaré ponerme la amatista en el bolsillo, pero no sé si hará mucho efecto, la verdad.
Ahí está. Además de su belleza, fue valorada por los egipcios, los griegos y los romanos, y en la Edad Media se convirtió en una gema simbólica en la Iglesia Católica, incrustada en anillos y objetos litúrgicos de alto rango. Así que
es una piedra muy bonita, amatista.
El no ebrio o no intoxicado, porque la amatista, la de la historia,
sí,
esta era pura y la convirtió Artemisa en esa estatua de cuarzo. Pero luego fue bañada posteriormente, pero ella estaba
es curioso, qué bonita la historia. La historia es bonita,
sí,
la historia,
la mitología
es muy bonita.
Historias muy chulas, algunas muy crueles.
Bueno,
estaba a los dioses estos rampage de ahora te convierto en estatua, ahora
sí, sí,
te de esto, ahora mueres, ahora...
No, bueno, si partimos, son historias bonitas, pero es verdad que todas, prácticamente todas, están cargadas de una crueldad, de venganza entre ellos, usando a los pobres humanos como conejillos de indias.
Era una manera también de, supongo que, adoctrinar con miedo a la población...
Suele pasar.
Que no sabía, que no conocía, y entonces, si los queremos mantener a todos rectitos, pues pórtate bien, porque mira, si no, el dios fulanito te hará esto, o mira el dios menganito que hizo esto otro a aquellos que hicieron esto.
O sea, que ten cuidado,
sí,
ten cuidado. Más, hablamos de huida, això. Mira, ja que estem en un mitjà sonor, com és la ràdio, sabeu quin és l'animal amb l'huida més desenvolupada? El ratpenat, el murciélago.
Sí.
El murciélago es el mamífero con el oído más desarrollado. No me sorprende tampoco, ¿eh? No es una cosa que ahora mismo no me sorprende.
Pues mira, sí, este animal destaca por su asombrosa capacidad auditiva, especialmente entre los animales no acuáticos, ya que utiliza la ecolocación para moverse y cazar en la oscuridad.
Es un poco como los políticos. Si relacionamos el murciélago con el vampirismo, tienen un oído realmente desarrollado para detectar votantes y allá sitios donde pueden ir a...
Donde hay sobres.
Sí, a meter ahí, ¿eh?
No va a meter en un jardín, pero...
Sí,
no,
señor.
Pues mediante este sistema emiten ondas sonoras de alta frecuencia y escuchan el eco que rebota en los objetos cercanos. O sea, ellos son los que emiten esas ondas sonoras y... perciben a ver dónde rebotan, cómo rebotan y según cómo les llega, lo que les permite conocer la posición, el tamaño y la distancia con gran precisión.
Un radar.
Sí, sí. Y sus orejas, que son grandes y móviles, captan esos ecos con gran sensibilidad, y su oído interno está especialmente adaptado para distinguir frecuencias mínimas, algo grave para detectar insectos en pleno vuelo o evitar obstáculos.
Pues Alfred López, como siempre, oye, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Un abrazo muy grande. Cuídate. Bé, no hem pogut contactar amb Vince, quan estaven en una urgència i no hem pogut explicar tot el tema que volíem explicar sobre el físic. Però bé, jo parlo que Inscor, ja saps que és el teu centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, i que Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i ofereixen aquesta atenció ràpida programant la visita per quan tu necessitis. Tota la informació al web inscorbcn.com. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja.